La teua ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Estàs a la 92.2 FM.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, 7 de juny, les 12 i un minutet. I miren, tenim una nova rectora en la UGI, Eva Alcón. I ja serà la nova presidenta de CRUE, Universitats Espanyoles, i Vox, la tilda de catalanista. En fi, també la cúpula directiva del Departament de Salut de Castelló dimitirà els pròxims mesos perquè el Partit Popular comença a manejar-se per a upar a perfils més conservadors el manament als hospitals. I Mònica Oltra i el seu equip ja definitivament està comprovat que no va intercanviar correus sobre els abusos sexuals del seu exmarit amb una menor tutelada davant de la investigació judicial i manifestació en defensa de l'ocupació en la comarca dels Ports després d'anunciar ICR de l'empresa Marie Claire. Uns minuts de publicitat i ja tenim així els primers convidats.
Ven y disfruta del mejor fútbol en nuestros locales de Meeting Point de University Villarreal. Te ofrecemos nuestros mejores desayunos, almuerzos y cenas, siempre en buena compañía. En Meeting Point disponemos de gran variedad en cervezas y nuestras mejores tapas, bocadillos y hamburguesas para todos los gustos. Ven a Meeting Point Villarreal. Estamos en Avenida Francisco Tárrega y en Cruz de Aliaga, Villarreal.
L'aigua és vida, és salut, desenvolupament, motor econòmic i social, futur i un dret que ha d'estar a l'abast de totes les persones. Només té un però, no és eterna. Úsa-la amb cap, gestiona-la amb solidaritat. Cada gota compta. Diputació de Castelló. Fem territori sostenible.
On another love, almighty.
Miren, hi ha poques hores de que comenci sa negociació entre Compromís per Vila-real i el Partit Socialista de Vila-real, l'alcalde en funcions, José Benlloc, que ahir vam saber que ell vol estar en aquesta negociació, en el primer encontre. Se farà demà la negociació, demà dijous, a la una del migdia aproximadament, se reuniran. Així en l'estudi tenim aquest primer acord entre un Compromís i un Partit Socialista del País Valencià, però de Borriol. Tinc el seu alcalde, a Héctor, molt bon dia, alcalde.
Bon dia, Susana.
I també, com no, tinc el candidat, el regidor, Alejandro Maireles.
Maireles.
Maireles. Bon dia, Alejandro.
Bon dia.
Vostès han tildat aquest acord d'acord dels llevadors.
Sí, l'hem tildat d'acord dels llevadors perquè és algo molt significatiu per a nosaltres. Els llevadors, recordem que era un edifici que estava al poble, que el va llevar el PP en el seu dia, amb l'excusa de que l'anava a ficar en un altre lloc, això no mai va passar, i se'ls va quedar, bueno, un edifici molt lleig, inacabat, a l'artèria principal del poble. Esta legislatura passada, bueno, passada no, la que estem, perquè encara està en vigor, vam aconseguir remodelar-ho tot, tenim la biblioteca, bé, ho hem contat moltes vegades, i per a nosaltres és molt significatiu perquè per tot, per l'origen de lo que és l'espai sociocultural dels llevadors i per lo que volem, que volem acabar-lo.
En este cas, l'acord va ser publicat el dissabte, és dir, este dissabte ja s'havia fet l'acord. Acaba de dir que es comencen les negociacions demà, així en la ciutat de Vila-real. Alejandro, Com decidissin la seva formació arribar a un acord?
Pues fàcil i senzillament, ens vam juntar, primer ja havíem parlat amb ells, i que de manera discreta, i després el divendres vam fer una assemblea i l'assemblea va dir que sí. No va haver ninguna pega, tot el món estava content en el que havíem acordat, i el dissabte el firmem. Total va ser, i Héctor ho pot dir, va ser dos reunions fàcils, simples, sense acalorar-nos i sense complicar-nos molt la vida. No n'hi ha que complicar-se la vida, simplement això és el que n'hi ha i això és el que se va fer.
Uh-huh. El Partit Socialista del País Valencià ha tret un regidor, que serà vostè. Clar, perquè esta legislatura passada, alcalde, ha sigut tan complicada que perquè vostè arribara a un acord per poder governar en tranquil·litat, se va passar mitja legislatura sense poder arribar a aquest acord.
Sí.
Per això ara ens ha sorprès tant que hagi sigut en tan poc de temps.
A veure, en esta vida has d'aprendre de les coses. Fa 4 anys estàvem molt verds. Vam veure com nosaltres intentàvem pactar i amb el cor obert vam anar i mos van partir la cara perquè per darrere estàvem negociant i no volíem que ens passara una altra vegada i per això vam decidir activar-ho el més ràpid possible. Va haver molta afinitat i per això estem així.
Claro, però en este cas l'afinitat va anar cap a un partit, el Partit Socialista del País Valencià. Alejandro, per què aquesta afinitat no existia abans?
Abans no existia perquè hi havia altra gent en aquell moment vam pensar que no era el correcte o no és el que nosaltres volíem. Ara mateixa pues, s'ha canviat tota l'executiva, se va canviar l'estiu passat i a partir d'aquest moment han canviat un poquinyo la manera de pensar i n'hi ha que tirar per avant.
Perquè, clar, també seria, si jo estiguera mirant-lo així en perspectiva, pensaria, bueno, és que en este cas, este ajuntament ha passat a tindre deute zero, és a dir, no s'ha fet una mala gestió. No sé si vostès el que han valorat ha sigut això.
Sí. Esta vegada sí.
Clar. Perquè, Héctor, deute zero i governant des del primer dia podran estar.
Jo és una cosa que podria dir que quasi que no me crec després de patir el que vam patir els primers 15 mesos i ja dic, com he dit abans, vam aprendre això i havíem de tancar el més ràpid possible el pacte perquè ara mateix l'Ajuntament de Borriol és una pometa. Tu ho has dit, deute zero, en molts projectes començats i Borriol és un altre. És un altre poble, és totalment diferent a fa 4 anys i ara pues, fa molt de goig, és un poble que fa molt de goig.
Vostè considera positiu aquests primers 2 anys que va tindre que estar tot el rato treballant sense tindre fruits?
No, he après molt, però de positius no. He après molt perquè de tot has d'intentar traure el bo, però jo no es dona a passar a ningú, sobretot a 6 companys que vam estar en minoria. Van patir molt, els primers 15 mesos van ser molt, molt durs, de bloqueig constant i no es dona a passar a ningú. Però sí que m'ha après, però no m'agradaria tornar a això. No els veig com a positius, no.
I esta volta, vostè s'ha arribat a sentar en tots els grups polítics?
No, perquè de les coses més importants que n'hi ha són les persones, i les persones ho fem tot, i les persones som les que fem política. He de dir que en el Partit Socialista havien canviat les persones, hi havia afinitat des del primer moment. He de dir que quan teníem majoria absoluta, perquè se'ns va comunicar que teníem majoria absoluta, a falta d'uns vots, bueno, van entrar i ens van felicitar. Estos detalls són molt importants. I des del primer moment va haver molta afinitat. Si a això li sumes a que després t'enteres que tant PP com Ciutadans com Veïns de Borriol estan estrès intentant convèncer al Partit Socialista per fer un pacte, diguem, anticompromís. Això encara li dona més força al pacte que tenim així. Per això és...
Perquè vostè diu que el Partit Socialista, quan al principi que es donaren majoria absoluta, perquè
sí.
Pot dir els números?
Sí, a veure, són el compromís 1371, Ciudadanos té 196...
No, no, el que vull que diga vostè és per quina quantitat no té vostè majoria absoluta.
14 centèsimes, i pese a qui li pese és així, i això és un vot. Val? 1372 dividit entre 7 són 196. Segons l'article de la Loreg, que és el 136, D o algo així, no me'n recordo de memòria, en cas d'empat aniria a la llista més votada. Per tant, el 196 seria per a nosaltres. O dit d'una altra forma, si Ciutadans hagués tret 195, ell se vindria per a nosaltres també, perquè tindríem el coeficient número 13.
Si haver entrat la majoria absoluta, vostè haverà convidat al Partit Socialista a estar dins del govern?
Ara queda molt bé dir-ho, val? Però teníem pensat dir-ho tant al Partit Socialista com a Veïns.
Alejandro, vostè s'ho pot dir que és cert? Vostè li ho havia dit a l'alcalde?
Sí. I aquella nit ja m'ho va dir.
Clar.
O sigui, la nit de les eleccions, quan vam anar a felicitar-los tot i més, ells tenien 7. Nosaltres teníem un en aquell moment, és el que ens han quedat. I en aquell moment ja em va dir que, on tenien 7, volia parlar amb nosaltres.
Això és una bona col·laboració, és dir, és a lo que... Si Compromís i el Partit Socialista ha governat en Diputació, ha governat en Generalitat, a nivell local, dones compte la situació que té ara mateix a la ciutat de Vila-real?
No som especials, no n'hi ha res... Simplement és parlar, sentar-te a parlar i punt. Olvidar-te de moltes coses i dir, així hem de continuar per avant. I el de més no importa. Nosaltres estarem 4 anys i després estaran nosaltres.
Al final és que funciona una població.
Claro.
Vostè, Alejandro, és de Borriol?
Sí.
Del nucli urbà?
Nucli urbà.
Perquè vostè sap que en Borriol sempre tenen allò de... Tu d'on eres? I inclús la gent que és de les urbanitzacions, pots inclús dir el nom de l'urbanització sense dir el poble?
Sí, està aquest sentiment un poquet. Jo, de les coses que m'he proposat per ser com a alcalde, és integrar tots un poquet i que tots se senten de Borriol, siga nucli urbà, siga urbanització, la urbanització que sigui o siga el nucli poblacional que siga. Sí que és veritat que ha hagut una aproximació entre tots i ja no és tan despectiu dir és que és de les urbanitzacions o és de les urbanitzacions, dir és que és del poble. Això poquet a poquet ho estem pulint i cosa que me satisfà
molt. Si me permetis, en esta última campanya, això que vas repartint per les urbanitzacions, ja n'hi havia gent que pareixia que te mirava d'una altra manera.
Sí.
Hasta l'anterior campanya, pues vas a una urbanització i pareixia, no, este és el de l'urbanització, ho te venien mirar, els del poble venen a deixar-me els paperets.
O sigui que la cosa l'ha vista vostè més suave.
Sí, n'hi ha gent que pareix com si s'hagués volgut integrar un poquinyo més i nosaltres també s'han recibit més a gust.
Ah.
Ja, això és a vegades un quit d'atac entre uns i altres.
Quan se fa el recuento i de més i venen les dades, alcalde, les urbanitzacions han tingut, han votat, és dir, o han hi hagut gent que ha faltat a anar a aquest voto?
Hem de dir que n'hi ha 7 taules en el que és el poble i una d'elles està en les urbanitzacions de la carretera Alcora, que tenia un cens de 700, quasi 800 vots, i ahir també van votar, ven a vindre un 75%, que és la participació. O sigui, la gent també participa, clar.
I quin partit guanyava la urbanització?
Ahir va arrasar Veïns de Borriol. Ahir va, en la carretera Alcora, va guanyar Veïns de Borriol i després nosaltres vam pujar molt, va pujar 50 vots, cosa que és motiu d'alegria per a nosaltres, perquè de no traure res a traure en quasi 80... estem més que satisfets, clar que sí. Poquet a poquet n'hem fet.
És complicat
arribar a aquests núcleos, no?
Sí.
Clar, el fet de potser tindre Veïns de Borriol fa que se senten més representats o d'alguna manera separats de lo que és el nucli urbà.
Quasi més a vegades separats que arrimats. I la culpa tota és d'uns i ni és d'uns altres, però a vegades te tiren com si fores tu el mal.
Que és com si tingueren un representant només de les urbanitzacions.
Per dir-ho d'una manera simple, sí.
Perquè A tot això durant la campanya, que no hem tingut ocasió, ojo, ni en Compromís ni el Partit Socialista no han tingut ocasió de vindre a esta casa, han vingut Ciutadans i el Partit Popular. Com ha sigut en aquest moment i aquest joc polític? És dir, han sigut honest? Ha estat la cosa relaxada?
Hasta cert punt sí. Després sí que és veritat que en xarxes es magnifica tot un poquet i van haver... No vull dir que malentesos, perquè malentès no n'hi havia cap, perquè se van publicar coses que anaven, estaven clares perquè anaven. Però bueno, jo almenys, i tant jo com el meu equip, vam tirar avant. En algunes no ens vam sentir al·ludits, en altres vam haver d'actuar perquè les acusacions eren prou greus.
Eren atacs personals?
Sí, atacs personals, i van haver de retractar-se, sí. Van haver de retractar-se i ja està. Tan simple com això. Al final són persones.
Normalment els atacs personals sempre van a la figura de l'alcalde. No sé, en este cas, Alejandro, si vostès han tingut la sensació...
Ja no, simplement el primer dia que vam començar la campanya jo al meu equip els vaig dir que en xarxes, a comentaris i històries, i que no entraran. Jo personalment a l'Instagram i companyia me l'ha ficat fa 4 dies. Jo sóc de parlar amb la gent. Jo no. Entonces, si algú volia algo podia vindre a parlar amb nosaltres, que no hi havia ningú problema. Les xarxes, i tu que coneixes més bé com funciona això, les carga el diablo, no? Te poden agarrar qualsevol cosa, que estàs prenent cafè, te graven, el que sigui, dient alguna tonteria i després se trau de
context.
De context. Entonces, ahí n'hi ha que anar molt de cuidado. I n'hi ha gent que li agrae i li encanta anar buscant tres peus al gat. I al final dius, en aquest tema, mentre no te falten el respecte i no d'això, quietos. I així anar segons la campanya. Vam aixir a pegar els cartells, vam aixir a repartir, i sense cap problema. No vam entrar en el que ha dit ell, no vam entrar per res, perquè és absurdo.
Héctor, lo pròxim, claro, la legislatura s'acaba, tenen, lo que passa que claro, quan seguís governant, el mateix equip pràcticament canviaran, però claro, ara n'hi haurà també el repartiment de regidories. Ja saben com van a repartir-se?
Sí, més o menys, va ser molt fàcil. Com ha dit abans Alejandro, en una reunió i mitja ens vam aclarir. I sí, en breu les farem públiques, perquè clar, no les saben tampoc és de l'Ajuntament. Jo també preferiria que foren els mateixos regidors els que se presentaren a la gent i això, i falta la investidura. Aleshores entenc que fer-ho públic ara no és lo adequat. Més abans ho farem públic, però ja està.
Alejandro, tancat. Vostè ha triat la regidoria que vol?
Sí, han parlat i no ha hagut ningun problema.
Vostè ha triat aquesta regidoria perquè considera que és la que més millor desenvoluparà, o perquè era aquesta la que...
N'hi ha alguna que és la que més, més ell ho sap, que és la que més m'agrada. Entonces, sí.
Sí, a veure, nosaltres les regidories no és d'un tema en concret, són diversos temes.
Sí.
I, per exemple, no englobe només cultura. A millor el que porta cultura porta cultura, educació i urbanisme. Va, el meu estic inventant. I aleshores es vam assentar i va fer una proposta, canvia esta, canvia l'altra, en seguida ens vam aclarir i avant. Sí, i va ser sense cap problema tirar avant. Sí, sí.
No mos mires sense cara.
No, és que sabeu el que passa, i que les negociacions, és allò de que a mi totes les negociacions m'agraden que s'hi deixen pèls en la gatera, perquè vol dir que tot el món així perdent una miqueta, però tot el món així guanyant, eh?
No, a veure, sí que hem de dir que a nosaltres ens ha furtat, per dir-ho d'una manera, una regidoria que era la que a nosaltres es fem, una de les que més goig ens ha fet,
claro,
perquè,
jo els començaria...
perquè crear, i però bé, encantats de la vida de que la tingui ell també va renunciar a una altra que volia. O sigui que al final se trata de negociar i negociar.
No, no, és, tan no és tan difícil.
No, és
no, i jo ara diria que empieza por la letrita, por la letrita.
al final mos ho traurà, eh?
No, ja, el que t'ha dit ell.
Bueno, és la que tenia que ser, és la que d'alguna manera els dos inicis de negociació s'ha donat que... Sí, però això vol dir que bueno, que n'hi ha predisposició, és a dir, n'hi ha predisposició, que és el que, en aquest cas, tots els ciutadans demanem.
Sobretot hi havia moltes ganes d'arribar a un acord. Des del primer moment ho vam veure. I ha sigut una reunió i mitja. En una reunió i mitja hem arribat a un acord superfàcil, perquè hi havia predisposició.
El que sí que dic jo sempre és que Borriol és un poble molt fester.
Mira, ara que ho dius, ahir parlant amb el cap de policia, este diumenge és el Corpus. És el Corpus i també passa la Volta a Castelló. I me mirava, portem 32 actes, caps de setmana i entre setmana. I jo dic, ala, exagerat, 32 actes. Sí, 32 actes que ha tingut, d'alguna forma, que actuar la policia. Claro. Si per unes coses o per altres. I després ho pensava i dic, mare meva, 32 actes. I sí, portem mig any i portem 32 actes, sí.
Però perquè és un poble molt actiu.
Sí, està molt viu.
Però si te dones compte, el matró, les festes eren Sant Antoni, Sant Vicent i Sant Bartomeu, en agost.
Però si eren... cada cap de setmana hi ha algo.
Alguna historieta.
Sí.
I, sin embargo, ho dia el cap de policia, segons dia vostè, pues, policies locals que han dit no, jo si vull anar de policia vull anar a Borriol. Per què? Ni idea.
Bé, és bon senyal. És bon senyal.
Que m'ho han dit directament, sí, així,
sí,
eh?
Sí, sí. Sí.
És gent que allí està a gust, per lo vist el veïnat és molt tranquil.
Sí, sí, se pot treballar a gust, sí. Alguna excepció, com a tots els llocs, però és un poble molt tranquil i molt bo per a viure. No és que és el millor poble del món.
De fet, la diferència que n'hi ha de la legislatura en què li donen la vara de mando a lo que ara vostè està dient-me, i lo tranquil que el veig, això no n'hi ha color.
No, és que no té ni punt de
comparació. Quines ganes tenia de dir l'alcalde? Tenim acord. A mi si tenia ganes que ho va dir un cap de setmana.
Sí, 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 perquè la veritat és que va ser tot tan ràpid i es vam entendre tan bé que haguem pogut fer-ho públic com aquell que diu el dimecres o el dijous, però el Partit Socialista tenia una reunió que ja vam quedar el divendres, aleshores no podíem anunciar algo que encara no havia passat per la seva reunió, i es vam esperar el dissabte i ja.
Clar,
està.
Vostès no van necessitar comitès de negociació ni res?
No, ens vam sentar a una taula.
Un comitè?
No, ens vam sentar a una taula i ja t'he dit, vam començar allò, perquè n'hi ha molt bona predisposició.
Però ojo, perquè tenen que confiar també molt en vostès, el seu grup, per a quan s'arriba a una decisió, en una negociació, no sabes d'on se pot arribar. Per a dir acceptat. Perquè imagines que tornen i diuen no ens pareix bé.
A veure, jo parlo per mi, pel que fa al meu col·lectiu, des de primer moment vam veure clar que era l'opció millor, després de veure els moviments d'altres persones. I com hi havia tan bona predisposició, és que no va costar res. Ho teníem tots molt, molt clar.
Jo te puc dir que l'assemblea del divendres hi havia gent que feia i ja ho tens, ja està tot arreglat, és així, sí. O sigui, és el que tu dius.
Alejandro, què és el primer que vostè abordarà?
Mira, una de les coses que ho han comentat en Héctor és lo del dichós institut. Això és
una espineta.
Una espineta que n'hi ha que la va ahir. M'agradaria tirar-ho per avant, com sí. A veure de quina manera els xiquets puguen anar a tindre ja l'institut com toqui.
N'hi ha vora 6.000 habitants.
Exacte.
Sí, ja ens toca un institut. De fet, ja està a l'institut. El que passa que és provisional amb aules prefabricades. El que volem és l'institut definitiu.
O sigui, que estigui ja.
L'institut. I en el canvi de govern que n'hi ha en aquest moment, pensen que els afectarà?
Jo espero que no, vull pensar que no. Vull pensar que no, perquè si no, a Borriol els sentiran. Si ja sent amics nostres en conselleries i en diputació ja ens han sentit, sent no tan amics ens sentiran. I
clar,
tant.
Perquè si ara que ell no té el lío a casa, a veure si el lío el té fora de casa.
Bé, s'hauran de pronunciar, dient que a Borriol no li toca un institut i dir per què. Jo a veure, entenc que no, que això no passarà.
Borrell ha sigut molt beneficiada en aquest últim temps, és a dir, s'han comès moltes coses que en Borrell no estaven.
Sí, però tot ha sigut en recursos propis. Llevat d'una subvenció de conselleria que van poder fer els llevadors i Diputació, que ens van caure 75.000 euros i 150, llevat d'això, tot ha sigut en recursos propis, a base d'arromangar-se. Esperàvem més, la veritat. I estos 4 anys esperem que ens caigui alguna coseta més.
Perquè ja estan tramitades aquestes coses, estaven ja aprovades, és a dir, durant els 4 anys, estos últims, vostè ja tenia coses tramitades que estaven aprovades, no?
Sí, bueno, les van pelear en esta legislatura i ara ne farem continuació de les que tenim tramitades més les noves que tenim al cap.
Vostè tindrà dedicació exclusiva?
De moment no. No ho han parlat. Veus, això és un punt.
No me diga que no ho ha negociat.
No?
No per la senzilla raó que vam ficar sobre la taula uns números, però vam parlar que jo crec que han de ser tots els caps de llista els que participen en això, en menor o major medida. De fet, ara a la 9 i quart tinc reunió en el de Ciudadanos per a que ell d'alguna forma diga quina proposta té de cara a l'organització i remuneració dels membres de la corporació. Sobre el que n'hi haurà en aquestes reunions, ens sentarem i tirarem per ací, tirarem per allà, però és veritat, és així.
Ojo que quan no n'hi ha o falta d'hores per a destinar-los a les regidories no brillen tant.
A veure, per experiència pròpia, esta legislatura passada s'han tret moltes coses cobrant lo mateix des de l'oposició que és de l'equip de govern, cosa que me pareix més que injusta, perquè això només passa a Borrell i sí que és una cosa que els dos grups hem dit que això ha de canviar, evidentment ha de canviar, perquè és que no passa a cap poble del món, m'atreviria a dir, que els membres de l'oposició cobren el mateix que els membres que estan en l'equip de govern, que tenen unes competències, unes responsabilitats. Aleshores, això sí que és algo que ha de canviar. I com n'hi ha sintonia, n'hi ha bona sintonia, ho canviarem. Això ho canviarem. De quina manera? No ho sé. A veure què ens proposen i què és, a quin acord arribem nosaltres.
Preguntarà a tots els grups, suposa, aquest tipus d'acord?
Mm-hmm. Clar. Mm-hmm. Sí, ja, com he dit, ara a la 1 i quart ha quedat en Ciudadanos i en el PP i en el de Veïns. Suposo que si no és esta setmana, entre esta setmana i la setmana que ve, me reuniré per tal que ens aporten una proposta. Després nosaltres l'estudiarem i la proposarem al ple. Mm-hmm.
Claro, vostè ja m'ha dit antes que al vore que feien, que parlaven, no? A esquenes seua, ja no té que explicar a Veïns el per què no ha pactat en ells.
Se ho han explicat ells a soles. O per dir d'alguna forma m'ho han explicat ells sense dir-me-ho directament. Claríssim.
Estem parlant de que Alejandro serà el primer tinent d'alcalde?
No ho sé, és una cosa que tenim que parlar. Que serà tinent d'alcalde, sí. També t'he dit que si és primer, segon, tercer o quart és indiferent. Bueno, almenys...
Ojo, que quan se'n va l'alcalde, té que signar l'alcalde que està...
Sí, però com...
I després responsabilitat són d'ell.
Com jo puc delegar en qui vulgui dels quatre, dona igual que sigui el primer que el quart.
Que jo recorde que quan estaven, com estaven allí a Borrell, no se podia comprar un cotxe i no podien apartar. I, clar, totes les responsabilitats li demanen a l'alcalde.
Sí, és que... sí. Era curiós, això... Són de les coses d'estes que se queden ahí perquè estan gravades i qualsevol ho pot consultar, que clar, després te diuen que per què no s'havia anat així, a arreglar allò, a arreglar... Bueno, les faenes del dia a dia de la brigada i després si no tenim cotxe.
No teníeu cotxe?
És més, va haver casos que se va agarrar el cotxe propi d'un membre de la brigada, que això m'ho van tirar en cara. O sea, per a més inri, encara m'ho van tirar en cara. Que com dissabem, que un membre de la brigada agarrara un cotxe particular, seu. Sí, està mal fet, clar que està mal fet, però era una urgència. I el membre de la brigada, en bon criteri, va agarrar el seu cotxe, ho va arreglar i ja està. Pues això se me va arribar a tirar en cara. Bé, al·lucinant, ja van.
Sí, claro, després d'estos 4 anys i ven tot el que passa, dius, uf, quantes voltes haurà tingut que dir, home, no, per ahí no passa, és dir, això no és aixina. El que passa és que ho va maurant i... No, no, però no se preocupe, que ara li xeran més coses, tranquil, eh?
Sí.
Alcalde, no se pense que té que estar tan, tan tranquil perquè segur que li xeran més coses.
No, 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 no ho dubte, no ho dubte que xeran i també dic
ara,
això...
Ara, com la legislatura passa, no ho sé.
No, no, jo, bueno, comencem més tranquils, comencem més tranquils, i eixiran coses, clar que eixiran, però jo crec que això ens fa millors.
La vara de mando, quan li la donen, per tornar a investir-lo, pesarà més o menys que l'altra volta?
Jo crec que sempre pesarà un poquet més, perquè com tens 4 anys de bagatge, ho has de fer millor que aquests 4 anys, i clar, pesarà més, la responsabilitat és molt gran, però l'honor ho és més.
Pues mire, tinc que dir, a més, si vostè li ho havia dit, jo tenia dades, Alejandro, li ho dic també a vostè, perquè, bueno, és nuevo, no, en la plaza, diuen, no? Que durant, a partir de l'any i pico, Compromís tenia majoria, ja, les últimes dades que se donaven era sempre majoria, jo no sé si era perquè feien encaje de bolillos per a poder seguir portant el poble endavant o perquè escoltava tot el món pel carrer o... No sé, Alejandro, a vostè què li diuen la gent?
Home, la gent diu que han canviat, has de fer les coses, escoltar al personal, no se pot fer el que se fa, pues vale, han de pres la lliçó i avant. I sobretot escoltar a la gent.
Perquè és el veí, al final, el que traslada les coses que necessita.
A, veure, a tu te pare... Això és vida real, així som 50.000 persones, allí som 6.000. Bueno, 4.000 que vivim al poble i el resto en els nuclis de fora. Te pare qualsevol dona i no li pots dir, escolta, ja li contestaré, o ja li diré... Allí te pare qualsevol abuela i si no te pares, la feina pot ser teua.
Perquè està en tot el seu dret...
Sí.
I ells saben que tenen drets.
Claro.
Ahir el ciutadà sap que els drets no els ha perdut, és dir,
claro,
que jo sóc fulana de tal i que sí, me coneixen sí, i que sóc, i això és tan important.
I sobretot t'agarren i diuen, maño, vine. I claro, desconeixes a la majoria, el 90% es coneixem, i t'agarren quan s'ho dona major i diuen, maño, vine, digue'm tia, perquè allí totes són tia.
Sí, 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 també te ho sé.
I entonces, què li dius? No, és que mira, que me'n vaig a fer-me un cafè i tinc pressa. No, no, escolta-ho. Aunque jo vaig a la dona a prendre cafè i n'hi ha gent que te pare i dius...
Ara que estàs ahí...
No, ara... i mentre estàvem preparant-ho també, també te paraven i te diuen, tens que mirar, tens que fer. Vale. M'ho apunte, mirarem. Pues és el que n'hi ha que fer. I el poble és el que mana.
Pues jo m'alegre molt. M'alegre molt de que, a veure si els agarren nota i van la gent sentant-se i es començant a tancar aquests acuerdos, que la cosa està prou marejadeta, eh?
Anem a veure, si nosaltres volem sentar des dos, quanta més gent n'hi ha en una taula negociadora, pitjores. Les taules negociadores han de ser curtes i amb poca gent. Si n'hi ha més de 5, ja t'ho dic jo que són ruïnes.
I quan vostè diu que sí, l'alcalde diu, firma'm així,
no,
que després no te tornes a veure.
L'alcalde va traure la seva oferta, m'ha trobat a escoltar i va dir, ei, ara jo tinc que parlar en els meus, no puc dir-te que sí. M'agrada l'oferta, vale, ara tinc que explicar-li les meus, a veure què diuen.
I després suposa que vostè tenia que telefonar-li a l'alcalde per a donar-li la contestació, no?
Antes de telefonar a la Carde, parlar en els òrgans superiors del partit, d'explicar-li i tots dir-te, ja ho tens arreglat?
Bueno, és que si vostè dia que sí.
No, però la pregunta era molt senzilla, ja ho tens arreglat? Ja ho dic? Sí. Vale, pues la bendició ni pavant.
I quan li crida l'alcalde, quants tocs pega el telèfon, li contesta en seguida allò ràpidament o diu, no, no, me faig de rogar.
No, anem a veure si me crida en horari de treball igual se té que esperar.
No, és que li tindria que cridar vostè a d'ell.
Pues jo no la crida, és que no m'ho hem cridat.
Sí, home, per dir-li si volia o no.
Dos vegades o tres.
Sí, sí, però quan a vostè li diuen endavant i vostè que digui al alcalde,
se li crida per la nit, se li diu, està fet.
Però li va tardar molt a contestar el telèfon?
Bueno, eren una miquinya tardet, però me va contestar en seguida.
Va ser ràpid.
Sí, sí, el tenia al costat, estava al costat del telèfon.
Jo no sé si el tenia al costat o no el tenia.
Va contestar ràpid.
No tinc una càmera que ho va gravar.
Va contestar ràpid.
Va contestar ràpid.
I què li va contestar?
No, que en veritat no va ser cap sorpresa. Era l'esperat perquè, com he dit, n'hi havia tanta afinitat i mos havíem apanyat tot tan en seguida que havíem estat parlant, pues, ells havia faltat l'assemblea i això, però jo, per exemple, en el col·lectiu estàvem tots conformes, i pel que m'havia dit la majoria de gent que havien tantejat també, aleshores hagués sigut una sorpresa molt desagradable que te digueren no n'hi ha pacte.
No, perquè és que si li diu que no n'hi ha pacte, vostè se'n va fer la senda una altra vegada que vas a casa.
No sé què hagués fet, la veritat.
No, vostè ja tenia clar que sí, no? De que la cosa estava
sí,
feta.
Sí, sí.
Bueno, però per la insistència sí. De l'altra legislatura, que va tindre que fer una sendeta sí. Tantes voltes per a poder...
No, per intentar-ho no mai serà. Això sí que cabudeixo un poquet. I per intentar-ho no serà. Si hagués dit que no, pues haguem tornat i l'altra vegada va ser tres vegades. Va ser tres vegades.
Viu
en
prop,
no.
Viu en prop.
Bueno, sí, és que bueno, relativament...
A veure, Borriol és prop.
No, me refereixo que, imagina que vostè diu, la cosa està marejada i que... No, home, no. La frase diu, però a veure, a tu què t'ha passat ara?
Hasta ese extrem no, però bueno, en dos minuts me plante a sa casa
per
jo.
Això, per això.
Si no n'hi ha... Matros, allí el cotxe el gastes per eixir del poble, dins del poble a peu, i en tres minuts te'l recorres d'un costat a un altre.
Pues no se pot imaginar... la satisfacció que se pot tindre quan dius no, el meu poble està encaminat, continuarà la mateixa marxa sí. I ja no defraudar.
Esperem,
sí, això sobretot.
Esperem. Ficarem tot pa que no sigui així.
Pues, alcalde de Borriol, gràcies per haver estat ací.
A tu, Susana, per convidar-me.
I Alejandro, regidor, això, ánimo, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies per haver estat ací.
En Grúas Tomás sabemos lo que hace falta para llegar a lo más alto. Impartimos cursos siguiendo la norma UNE para que obtengas el carnet de grúa hidráulica articulada y gestión de residuos. Estamos en la carretera de Onda sin número Villarreal, 964 952-0654 y en nuestra web. No lo pienses más y fórmate en Grúas Tomás.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Arriben les jornades deportes obertes al Esportiu Bàsquet Villarreal. No importa el nivell inicial, per als jugadors nascuts abans de 2017. Per a poder assistir, deus fer la teva inscripció en la web del club, www.ebvillarreal.com, i esteu atents a les nostres xarxes socials, perquè en breu començarem en les inscripcions i reserves de plaça per a la propera temporada. Recorda, si vols provar en el bàsquet, fer nous amics i gaudir fent esport, no ho dubtes. Vine a l'Esportiu Bàsquet Villarreal.
Este verano diviértete aprendiendo inglés con Tech Idiomes. Practica deportes, vive aventuras y disfruta de las mejores instalaciones con Tech Idiomes en Benissamer Cap Benicàssim o en nuestro campamento en el Pla d'Estivella. Ah, y si no tienes suficiente, no te quedes sin tu experiencia de fin de curso con un sinfín de actividades de playa y montaña. Todo en inglés hasta los 17 años. Llámanos al 964-5340-34 o en nuestra web techidiomas.es. ¡Te esperamos!
¿Ganes de viatjar? Aeroport de Castelló. Ampliem la nostra oferta de destinacions amb vols directes a Londres, Roma, Brussel·les, Dublín, Porto, Düsseldorf, Budapest, Bucarest, Katowice, Madrid i Sevilla. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marzá Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marzá, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marzá.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marzá y te llevo de paseo.
Si vas a Marzá, me quedo más tranquila.
L'Ajuntament de Villarreal fa saber. Degut a un error en la plataforma informàtica, s'han remès rebuts de la contribució íntegres en lloc de fraccionats. Per resoldre aquest error, l'Ajuntament procedirà d'immediat a la devolució de tots els càrrecs de la contribució i a tornar a emetre novament tots els rebuts de l'IBI amb les quantitats correctes. Disculpeu les molèsties que aquesta situació us puga ocasionar.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo, sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Pare Molina 5 o pídenos a domicilio.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Villarreal. 964-52-9048. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Villarreal. Pide cita en el 964-52-9048. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Relogería, joieria, Puig te pot ajudar a trobar el regal perfecte. Unes arracades de plateria o tal volta un rellotge de qualitat. Joieria Puig, des de 1963 al teu servei. Ens trobaràs al carrer Major Santo Domingo número 7 de Villarreal.
Agricultor, la tijera eléctrica sin cable que estabas esperando. Ligera, potente, económica y eficaz. Distribuida por Agromaestrat, un corte limpio, sin esfuerzos ni sudor. Y probar antes de comprar. Distribuida por Agromaestrat, teléfono 964-32-2041.
L'Ajuntament de Villarreal fa saber. Degut a un error en la plataforma informàtica, s'han remès rebuts de la contribució íntegres en lloc de fraccionats. Per resoldre aquest error, l'Ajuntament procedirà d'immediat a la devolució de tots els càrrecs de la contribució i a tornar a emetre novament tots els rebuts de l'IBI amb les quantitats correctes. Disculpeu les molèsties que aquesta situació us puga ocasionar.
I ara tenim així en nosaltres a Alicia Santos. Ella és la directora de la clínica del doctor Rojo. Molt bon dia.
Bon dia.
Mire, mira, Alicia, el que més es preocupa en aquest moment a la població en general, tant homes, dones, adolescents, és per què si jo estic fent dieta no estic amainant el que ha amainat quan he fet a tres voltes dieta.
Vale. El tema de la pérdida de peso es complicado porque es como otras muchas, vamos a ver, lo que es, ya no, si hablamos de obesidad, ¿vale? Que no toda la gente que hace dieta tiene obesidad, puede tener sobrepeso, pero está visto que es una cuestión multifactorial, ¿vale? Tiene una parte de genética mucho menor de lo que pensamos. Porque normalmente pensamos, bueno, nuestra familia, que los papás eran gorditos, los abuelos eran gorditos, pues es normal que los niños sean gorditos. Genéticamente no tiene por qué ser así. La genética no tiene tanto que influir como lo que siempre hablamos de la epigenética. Todos los factores que envuelven a esos genes para que se expresen o no se expresen, que eso es en el caso de la pérdida de peso depende mucho de los hábitos, del entorno familiar. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que estoy a dieta perpetua desde los 15 años. Delgada he estado pocas veces en mi vida. He estado más o menos delgada, pero no soy una mujer delgada. Sin embargo, sí que es cierto que yo, por mis características, en este caso sí, genéticas, soy una persona que como mucho.
Claro.
Sí, bueno, como mucho no, como poco para lo que yo comería.
Claro, claro.
Entonces, claro, también eso influye mucho, ¿no? Porque hay gente que te viene para hacer una dieta, entonces nosotros les hacemos un estudio antropométrico, o sea, les tomamos una serie de medidas corporales, pliegues de grasa, contornos, se hace unas... hoy en día son algoritmos ya del ordenador, pero bueno, pero hay unas fórmulas estandarizadas desde hace un montón de años con las que calculamos el peso ideal de esa persona. Porque el índice de masa corporal sí que es verdad que nos da una cierta perspectiva y nos indica un poquito por dónde van las cosas, sobre todo para clasificar si hay sobrepeso o hay obesidad, pero hay que tener en cuenta más factores, porque el índice de masa corporal nos relaciona la estatura con el peso. pero bueno, un culturista, por ejemplo, no tiene obesidad porque no tiene grasa, y sin embargo, si le sacamos el índice de masa corporal, nos saldría súper elevado.
Claro.
¿Por qué? Porque esa persona, como el peso del músculo es superior que el de la grasa, pues la relación sería la equivalente a un obeso. Sin uh-huh. embargo, y puedes tener a alguien muy obeso, o sea, con alguien con mucho contenido en grasa, pero que como la grasita le pesa mucho menos, pues a lo mejor te dan un índice corporal más tirando a la normalidad, cuando esa persona tú la ves y es evidente que necesita perder grasa de cualquier forma posible. Entonces tenemos los factores genéticos, luego lo que siempre el entorno, que es lo que más influye, tenemos también el tema de la microbiota intestinal. Hay gente que tenemos una microbiota, lo que se llama obesogénica, o sea, nuestro patrón de microbiota normal tiene más capacidad para absorber lo que nosotros en teoría eliminaríamos y convertirlo en sustancias que también nos engordan, y hay gente que tiene una microbiota pues más de delgado. Entonces,
¿esto quiere decir que hay gente que absorbe sí. más rápidamente y hay gente que absorbe más lentamente?
Sí, hay gente que es lo que llamamos, en genética se llama el fenotipo ahorrador. O sea, una genética, o sea, una cosa, siempre en genética hablamos de genotipo, que son los genes que tenemos, ¿vale? Eso es, no se puede modificar. Y el fenotipo, que es de qué forma se expresan esos genes. Entonces, un fenotipo ahorrador es una persona que a lo mejor comiendo la misma cantidad y haciendo el mismo estilo de vida, ejercicio, que otra, pues eso le aprovecha más y le engorda que a una persona que tiene un fenotipo evolucionado. Pensad que estamos diseñados, o sea, el fenotipo ahorrador, somos gente, yo me incluyo entre ellos, que no hemos, nuestros genes para el tema del aprovechamiento del alimento no han evolucionado, ¿vale? En la prehistoria, el ser humano pues tenía temporadas en las que había caza, en las que se podía recolectar frutos y se comía. Entonces esa energía se reservaba, se acumulaba en el organismo para cuando llegaba el invierno y ya dejaba de haber caza y deja pues poder sobrevivir, o sea, tener reservas suficientes. Entonces las personas con fenotipo ahorrador siempre van a una gran parte de lo que ingieren, el organismo va a llevarlo a para formar reservas en espera de las temporadas de hambruna.
Entonces, para que la gente se sitúe y sepa si es de absorción rápida o no, por ejemplo, hay gente que se toma un café y no duerme.
Vale, sí. Lo que pasa es que son genes distintos, pero sí que es el ejemplo es muy bueno, ¿vale? O sea, el café, así como los medicamentos, se absorben o lo que decimos, se metabolizan hay un conjunto de enzimas, ¿vale? Siempre más o menos explicamos que las enzimas son como los estímulos que ayudan a la digestión, ¿vale? Son lo que hace que se acelere o se ralentice un proceso, ¿vale? Entonces, las enzimas que digieren, que metabolizan el café o ciertos medicamentos, sobre todo se expresan en el hígado, son lo que llamamos un citocromo. Entonces, lo de metabolizador rápido o lento para el café sí que lo podíamos hacer igual, pero no serían las mismas enzimas, pero es un proceso parecido. Pues lo que tú decías, hay quien se toma un café por la mañana y no duerme ya por la noche. ¿Por qué? Porque es metabolizador muy lento.
Muy lento.
Entonces, su cuerpo tarda mucho tiempo en eliminar esa cafeína. Por el contrario, un metabolizador rápido, nosotros tenemos una paciente que por la noche cuando llega a casa agotada, porque bueno, tiene un negocio de hostelería y llega tarde a casa después de un día de mucho trabajo, se hace un cafetito con leche y se va a dormir.
Por lo tanto, si tú eres de las que el café te lo tomas por la mañana y no puedes dormir por la noche, ojo cuando te ponen un pastel, porque durante todo el día lo vas a metabolizar.
O no, son genes distintos los que lo metabolizan. No tiene por qué coincidir. No nos vale. Sí que nos vale para ciertos medicamentos que se metabolizan en el mismo citocromo con las mismas enzimas que el café. Pero son distintos los genes implicados en una cosa y en otra.
O sea que no tenemos que fiarnos de esto, sino ¿cómo sabríamos si metabolizamos lento o metabolizamos más rápido?
Bueno, para eso, o sea, el tema del metabolizador lento o rápido es para ciertos productos concretos y el tema de eso, de qué patrones genéticos tenemos a la hora de hacer dieta, sí que hay estudios genéticos que además son, no son muy complicados ni muy excesivamente caros. O sea, sí que se pueden hacer un estudio genético, entonces nos indica también qué ruta es la que nos engorda. Hay a quien le engorda mucho más las grasas y hay a quien le engorda mucho más los carbohidratos.
Que eso sería, sí que de alguna manera ir ya...
Claro, eso nos permite ajustar. Claro. De todas formas, eso, cuando planeas una dieta para una persona, pues eso, les haces lo que comentábamos antes, porque luego nos vamos por los cerros de Úbeda siempre, les haces el estudio antropométrico. Ellos te proporcionan nosotros una plantilla para que nos indiquen durante una semana como mínimo todo lo que comen, beben, a qué hora, porque todo eso nos es la base para calcular dónde está el desequilibrio, porque engordar es un desequilibrio entre lo que comemos y lo que quemamos. Por eso lo primero que preguntamos al paciente es, ¿hace usted ejercicio? Porque el ejercicio es el primer medicamento que hay que recetar. O sea,
pero ejercicio en función de las edades que cada uno tiene.
Claro.
Porque luego es
que... Y de la preparación física de cada uno, porque si tenemos un paciente mayor que tiene que empezar a hacer ejercicio, bueno, pues luego les pasa lo que les pasa, que hacen potoplof.
Claro.
Si empiezan de repente, se apuntan a un gimnasio o les da por correr como si les persiguiera un toro Miura. Y claro, no están preparados esos cuerpos para eso, sí, un ejercicio adaptado. Aquí en Villarreal tenemos, disponemos de personas que están especializadas en...
Personalizado.
Sí, nosotros en la clínica no ya a tanto ya no abarcamos, pero sí que tenemos un par de profesionales que recomendamos que sí que hacen ejercicio personalizado.
Porque lo que no podemos el sufrimiento que tenemos cuando nos ponemos a dieta es, yo paso hambre realmente, claro. Y la gente es verdad que come a la plancha y ensalada, y sin embargo ves una persona a tu lado que tiene una cinturita pequeñita y se está comiendo un bocadillo.
Sí, eso de verdad es lo de los memes estos, ¿no? De Instagram, de por favor, o sea, ya que yo no adelgazo, señor, que engorden mis amigas. Pues sí. Eso pasa. También es eso, es necesario calcular exactamente para la actividad física de una persona cuáles son sus requisitos, no solo en calorías, porque hoy en día ya no nos importan tanto las calorías como lo que llamamos la densidad nutricional de los alimentos. O sea, lo de toda la vida de hay que comer variado de todo y en la cantidad, pues es que esa es la premisa. Lo que pasa es que eso lo sabemos todos y a veces lo hacemos y no nos funciona.
Cuando llega el momento en el que llevas 2 meses haciendo dieta, ¿por qué? Tienes claro hacia dónde vas en esta fecha del año.
Claro.
Y te subes a la báscula y dices, y no adelgazas, o engordas.
O engordas, sí. Sí, eso suele... Normalmente eso pasa si hacemos las dietas, si no hacemos una dieta adecuada a nuestras características físicas. Porque vamos a ver, eso es lo... Yo cuando vienen pacientes me dicen, no, yo como muy bien. Entonces cuando nos traen las fichas y lo vemos, entonces les vamos explicando qué es lo que están haciendo mal, a pesar de que ellos piensan que comen muy bien. Porque... Y yo es lo que les digo, y les hacemos un planteamiento de dieta que dicen, pero de verdad, comiendo tanto y tan bien, ¿voy a poder adelgazar? Sí.
Y después, otra de las cosas también en la que nos encallamos un poco es, hacemos ejercicio, hace muy buen tiempo, empezamos a comemos sano, hacemos ejercicio, nos subimos a la báscula y hemos aumentado y... Yo, por ejemplo, me he encontrado con aquello de que dicen, no, pero es que la grasa se ha transformado en músculo.
Vale, sí, no, eso es cierto, ¿eh? Cuando de verdad, por eso no solo subimos a los pacientes a la báscula, les hacemos también les hacemos una impedancia que nos dice también los porcentajes de grasa y de músculo, por eso también medimos y medimos los pliegues de grasa, medimos los pliegues musculares principales, porque sí que es cierto que una persona que nunca ha hecho ejercicio y empieza a desarrollar esa musculatura, el músculo pesa más que la grasa y a lo mejor hemos tenido una pérdida de volumen importante.
En la cintura, por ejemplo.
Claro, perdemos volumen, pero no hemos perdido peso. Luego también el tema de los líquidos, ¿vale? Mucha gente, pues eso, pues hacen unos tratamientos para adelgazar que lo único que hacen es perder líquido y en el momento recuperan el líquido y vuelve a estar ahí. Hablamos de líquidos patológicos, de grandes edemas, ¿no? Pero Es complicado, es complicado.
Y cuando hemos mirado la dieta, estamos haciendo ejercicio, ojo, sin matarnos.
Sin matarnos, no, no, el adecuado.
¿Qué tipo de tratamiento, además, se puede hacer en la clínica?
Sí, se pueden para hacer cositas para ayudar a eliminar esa grasa. Alguna vez los hemos comentado. De todas formas, yo en eso soy muy pragmática. Entonces, cuando vienen pacientes que les sobran 15, 20, 25 kilos y empiezan pidiéndonos tratamientos para perder grasa, les recomendamos que se esperen, que hagan de verdad la dieta, que pierdan por lo menos 10 kilos. Y entonces, porque realmente haciendo la dieta, eso es lo que les va. Quiero decir que un tratamiento local sí que funciona y es efectivo, pero la relación coste-efectividad no le va a compensar. Lo que le va a compensar es hacer una pérdida de peso por su natural, quiero decir esto, hacer una dieta, hacer un ejercicio, pero al final, por mucho que les pinchemos, por mucho que les pasemos aparatos milagrosos, la pérdida en caso de tanta cantidad va a ser endógena, no exógena. O sea,
es decir, que en la clínica del Doctor Rojo lo primero que piden es la voluntad del paciente.
Claro.
Y en el momento, claro.
Lo que comentamos siempre, cuando hablamos de medicina personalizada, eso, el protagonista, el actor, el que tiene que tomar las riendas de su salud es el paciente. Nosotros le podemos acompañar, aconsejar, estar con él en ese camino, pero realmente el protagonista es el paciente. Es el que ha de tomar las decisiones.
Y llega el momento en el que dicen, ahora sí, ahora sí. Vamos.
Luego, fíjate, en el caso de mujeres, es muy curioso porque también según el momento del ciclo hormonal, es más o menos sencillo ponerse a dieta.
Vaya.
Sí, porque claro, nosotras tenemos no tenemos unas oscilaciones en forma de olas de hormonales, ¿no? Las de las mujeres son en forma de montañas, picos que suben y que bajan. Entonces,
como el estrés agulles de Santa Águeda son igual.
Exacto. Entonces, según el momento del ciclo en el que hablamos de mujeres ya fértiles, las que estamos ya menopáusicas ya que estamos echadas a perder.
Bueno, no, pero también tenemos nuestra...
Sí, sí, no, esa es otra también cosa que hemos de explicar a las pacientes cuando ya entramos en estas edades, que es normal, por mucho que nos cuidemos y sigamos con los mismos hábitos, en menopausia, las mujeres en menopausia, como el equilibrio entre hormona masculina y femenina pues varía, porque dejamos de segregar mucha hormona femenina, pues entonces sí que es verdad que nos cambia, no, ya no es tanto el peso, es que nos cambia la estructura física, es que a lo mejor mujeres que nunca han tenido abdomen y que con una constitución más tipo mediterránea, de repente se les acumula grasa donde jamás en su vida han tenido.
Vaya, pero es reversible eso, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Es decir, la naturaleza puede decir lo que quiera, pero si nosotras nos mantenemos firmes...
Sí, 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 pero hay que tomar medidas, ¿vale? No es lo mismo la dieta que vamos a plantearle a una chica de 25 años,
claro,
que a una mujer de 50.
Claro, pero fíjate, es que las cincuentañeras no se resignan a cambiar de talla.
Hombre, claro que no. Mírame a mí, que voy vestida igual todo el año, porque he cogido peso y me niego taxativamente a comprarme una talla, la que me toca.
Fíjate, porque además, conforme nos vamos haciendo más mayores, nos pasan más cosas a nuestro alrededor,
claro,
que nos afectan.
Sí.
Y que, claro, tú cuando eres joven, eres adolescente, pues tú eres tú y es lo primero que tienes después. Vas cambiando ese proceso en tu vida y vas dando prioridades.
Claro.
Pero resulta que cuando llegas a ser cincuentañera dices,
que ya he hecho, ya he cumplido mi misión.
Ahora
es verdad,
toca.
Es verdad, normalmente es una edad en la que ya nuestros hijos ya están criados, nuestra economía más o menos estabilizada. Entonces sí que llega un momento en que dices, ahora es mi momento. Ahora ya he dejado de ser la madre de, y ahora ya soy yo otra vez, que no era desde los 20 y poco años, y entonces te reencuentras contigo misma.
Por lo tanto, quiero recuperar mi talla.
Claro, quiero recuperarme yo. Quiero ser yoísta.
Total. Y cuando dices aquello de, hombre, cuando llegas a esta edad aquí ya tienes la nevera llena, ya no la quieres tener tan llena porque te lo comes.
Pues depende también, fíjate, eso depende también de las hormonas, mucho. Depende de
claro,
las hormonas.
Pero hay que controlarlas.
Claro. Claro, claro, hay que modularlas, ¿vale? Sí que hay forma. Nosotros somos, sabéis que somos partidarios de utilizar los menos fármacos convencionales, fármacos de farmacia, e irnos más hacia todas aquellas opciones más naturales que nos puedan ayudar. Entonces intentamos, utilizamos eso, siempre hablamos de los adaptógenos, de esas plantas que nos ayudan a modular ese estado hormonal un poco alterado sin modificarlo, o sea, modularlo, eso, que nos, siempre hablamos del cortisol, como que la gente pensará, el cortisol es malísimo, no, el cortisol es necesario, pero eso, pero cuando está en exceso, cuando tenemos mucho estrés, situaciones, pero mucho estrés mantenido en el tiempo, ¿vale?
Claro,
porque
claro,
el estrés es también un mecanismo del cuerpo de defensa.
Sí, sí.
Pero el estrés mantenido constante hace eso, hace que se nos desequilibremos, hace que tengamos el cortisol que tendría que, a lo largo, cuando empieza ya la tarde, tenía que empezar a caer, pues se mantenga ahí. Ese es el cortisol del que hablamos siempre en el tema del engorde, sí. Es el que nos hace que no perdamos peso. No, es más, nos hace engordar.
Pero tenemos solución.
Tenemos soluciones, gracias a Dios, menos para la muerte en esta vida, tenemos soluciones para todo.
Para todo, y para tener todo. esas etapas,
claro,
solucionadas, estemos, claro, en la etapa que estemos.
Exacto.
De edad, tanto para hombres como para mujeres.
Tanto para hombres como para mujeres, exacto, tanto para jóvenes como para menos jóvenes, pero eso, hay que adaptar, no nos vale, porque una pechuga y una lechuga lo sabemos hacer todos, pero ¿creéis que es la misma cantidad de pechuga y lechuga la que necesita un albañil que está todo el día haciendo actividad física? No se llama ejercicio, pero es mucha actividad física, o sea, que está quemando constantemente calorías, que una persona que sea oficinista, que esté sentada delante del ordenador 8 horas seguidas, pues no.
Pero hay un tópico que dicen que, por ejemplo, cuando estás estudiando, quemas muchísimas calorías, ¿eso es cierto?
Vamos a ver, lo que sí que es cierto es que el cerebro consume muchísima glucosa, pero esa glucosa se puede obtener de muchas formas.
Ah,
claro, claro, claro. Sí, sí que consume mucha glucosa, pero bueno, en realidad no es glucosa, en realidad es ATP, bueno, productos que normalmente se fabrican a partir de los azúcares. Pero pensad que el exceso de azúcares lo almacenamos en la grasa. Para que la grasa se convierta en energía, en esa molécula de ATP que es la que necesita el cerebro, es más, tiene que pasar por un proceso que se llama beta-oxidación, que no es el resultado, obtienes mucha menos energía que con la glucosa. Entonces, la vía preferente del organismo es pedirnos glucosa.
Claro.
Pedirnos azúcares.
Directamente.
Azúcares. Y cuando hablamos de azúcares, no hablamos de dulce. Hablamos de pan, arroz, ¿vale? Hablamos de carbohidratos, ya sean simples o complejos. Por eso hay que, cuando hacemos una dieta hay que explicarle muy bien, porque los pacientes no tienen por qué saber todo esto. O sea, en el colegio no nos enseñan, sí, a todo el mundo le suena lo de los carbohidratos, las proteínas y las, pero tampoco sabemos en qué porcentaje, cómo repartirlo a lo largo del día. Una dieta no es la misma para alguien que trabaja a turnos que para una persona que tiene un horario siempre estable. Son muchos factores, y muchas veces eso, hacemos las cosas mal pensando que las estamos haciendo bien, porque resulta que el de al lado lo está haciendo y sí que le está funcionando. Pero claro, nosotros no somos los genes del de al lado, ni nuestro cuerpo es el cuerpo. Una vez tuvimos un paciente al que teníamos a dieta, y a las 4 o 5 semanas vino con su esposa, y ella estaba enfadadísima porque ella estaba haciendo lo mismo que, ay, casi digo el nombre, lo mismo que su marido, y había engordado. Y claro, le dije yo, ¿te llamas Pepito Pérez? Tienes 50 años, digo, y trabajas en una carpintería. No, ¿verdad? Pues es que esa dieta es para él, no para ti. Y efectivamente la señora estaba indignada.
Sí, sí, sí.
Indignadísima.
Alicia, ¿dónde podemos encontrar la clínica del Dr. Rojo?
Estamos en la calle Pérez Bayer, 1 bajo. Esto está pues muy cerquita de San Pascual. Está el parquecito de enfrente, pues si continúan andando lo que...
No, si ahora ya lo preguntan y la gente les dirige.
Bueno, pues me alegro...
Ya tienen una experiencia y, sí, y la gente los conoce.
Hombre, realmente el boca a boca es importante. Y bueno, José Luis lleva pues casi 30, no sé si son 35 años ya, sí, 35 debe ser en Villarreal. Y bueno, él es médico vocacional, que es lo que decimos, y sí que intenta, pues eso, que los pacientes sientan que les acompañamos y eso. Y no tratamos enfermedades, tratamos a personas.
Pues gracias por haber venido. La semana que viene te espero, ¿eh?
Sí, por favor. Que esto de poder hablar y que te escuche mucha gente es fantástico, ¿eh? Yo pagaría, ¿eh?, por venir.
Muchas gracias.
Un saludo a todos.
¿Todavía no vas en moto? Nueva Yamaha X-Max 125. La forma más fácil, económica y sostenible para moverte cada día. Si tienes el carnet de coche más de 3 años, puedes conducir el mejor modelo urbano Yamaha de alta gama. Ven a descubrir toda la gama Yamaha de motos y scooters a C2P Bike. A tan solo 10 minutos de Villarreal, C2P Bike, en la calle Panderola 1, junto a la Avenida Valencia.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Celebramos el 40 aniversario de nuestros McNuggets. Como no podría ser menos, vamos a celebrar este gran momento y para ello vamos a lanzar una nueva variedad, los Spicy McNuggets, con la misma calidad e iconicidad que nuestro producto, pero esta vez con un rebozado picante que hará que nadie pueda resistirse. Y para aquellos más atrevidos, lanzamos 2 nuevos dips, un sweet chili y un hot habanero, en McDonald's Castellón.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar, para ir a trabajar.
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, 2 cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes, abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
¿Buscas un despacho para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal, nuestro servicio de despacho lo incluye todo, para que puedas centrarte en tu trabajo y olvidarte de todo lo demás. Descuentos de hasta el 50% los 6 primeros meses. Infórmate en efectevr.com.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690 23 08 34 o visítenos en la Avenida Francia 30 de Villarreal. Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Villarreal.
En Bocaterías Lluïsos te lo ponen fácil y te ofrecen suculentos almuerzos. O si no tienes tiempo de cocinar, dispones de menú diario de lunes a viernes y los sábados. Bocaterías Lluïsos, calidad al mejor precio. Avenida La Murá, 12, de Villarreal.
Miren, i a la localitat de Onda comença la temporada turística ja oferint-li, diu, que els seus visitants i les visites guiades molt, molt especials. Tenim al fil telefònic a la teniente alcalde de l'àrea de turisme, Maria Baila. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Comencen el 10 de juny, no?
Sí, comencem una altra vegada. Sí que sé que van fer més activitat per a Pasqua, però ara per a la temporada d'estiu comencem este 10 de juny amb una nova visita teatralitzada a les 7 i mitja de la vesprada i en el que encara queden places disponibles també per a que la gent es pugui apuntar, pues, cridant al telèfon de la Turistinfo o al correu electrònic també per redes socials. I no parem perquè tenim visites teatralitzades, però també tenim altres activitats per als més xicotes de la família, que es diu Arqueologia en Família, o també per a un públic més històric, que són les visites guiades a la cova de l'Alxepsar.
Per a que la gent se faci una idea, la del 10 de juny, a les 7 i mitja, van dos persones que van ataviats en roba típica, no?
Sí, per una banda tenim a un personatge de l'època musulmana, així a Onda, i per altra també un altre personatge de l'època cristiana. I entre els dos, pues, van contant la història d'Onda des d'aquestes dues èpoques de gran esplendor així a Onda, i en el que, pues, sempre n'hi ha una miqueta de rises, i contar esta part de la història d'una forma, pues, més dinàmica i entretinguda.
Diuen que van al castell de les 300 Torres per el casc històric, i normalment són grups de gent que ixen des d'on a fer ixa ruta.
Sí, la ruta comença en el castell, es fa la visualització i la visita al Museu d'Arqueologia i Història Local, i després ahir et donen la benvinguda a estos dos personatges tan característics ja del casc històric d'Onda, podríem dir, i ja es fa tota la visita al castell, a la casava del castell, i els carrers del casc històric per a finalitzar en l'emblemàtica Font de Vins.
I després passem del dia 10, del pròxim dia 10, que és ja el dia 18 a les 12, que ahí sí que està aquesta edició d'Arqueologia en Família.
Sí, és també una part de visita guiada per als pares, però per als més xiquets no fan aquesta visita, sinó que es queden fent activitats d'arqueologia en el castell. També per a que sàpiguen que gràcies a l'arqueologia, pues, tenim avui un castell per visitar i per conèixer.
I els papàs el que fan és aquesta visita guiada, no?, per el castell papà o les persones adultes que ja tenen una travisió o que poden entendre el que els expliquen, o sigui, que se fan dos fases, no?, l'arqueologia en família.
Sí, són dos parts, i la veritat que este tipus de visites separades, perquè al final és un públic diferent, els xiquets de la casa i els majors, estan tenint molt d'èxit també, i és això volem, que continuaren totes aquestes activitats que porten gran públic a Onda, i també els horaris els adaptem per a que després la gent, pues, pugui passar així un dia, es pugui quedar a dinar, es pugui quedar a sopar i també disfrute, no?, de la gastronomia local.
Després, el pròxim 25, també a les 12, tenen aquesta visita guiada a la cova d'Alxepsar.
Sí, la cova d'Alxepsar es troba també situada al casc històric, continua en sinagoga Portal de València, i també és una cova que es va rehabilitar i que també fem un altre tipus de visites més històriques sobre el segle XX, i també, pues, és una altra part de la història d'Onda que tiene gent que està molt interessada en conèixer, i per això, pues, fiquem visites també per a este públic.
Esta cova va ser utilitzada de refugi, no?, en la Guerra Civil.
Sí, sí que és cert que la part de dins de la cova encara no és visitable per motius de seguretat, però es poden veure, pues, imatges de d'on és que van estar refugiant-se allà dins. Y también, pues, con estas actividades de Chun, Xuliol y agosto, pues también esperan la Fira Medieval de Guaintamé, que se celebrará del 11 al 13 de agosto.
Del 11 al 13 de agosto. Además, dicen que el 8, el 23 de juliol y el 4 y el 9 de agosto, estos personajes tornaran a divertir, ¿no? Y tornaran a eixir como anfitriones de los monumentos de la ciudad, ¿eh?
Sí, totalmente. Las visitas teatralizadas no paren en Chun, continúen en juliol, agosto, septiembre y también octubre, noviembre, diciembre. Y poco a poco, pues también iremos descubriendo e informando sobre nuevas dates de todas estas visitas guiadas. Y también, pues, en olvidar que estas visitas acaben en la Font de Vins y que también se puede visitar un nuevo recurso turístico que tenemos desde enguany, desde principios de año, que es la Torre de la Presó.
Cal dir a la gent que està sentint-nos si vol reservar alguna d'esta activitat, regidora?
Sí, sense cap problema, poden, sempre recomano seguir les redes socials de Onda Ajuntament i de Turistinfo Onda per a interessar-se no només de les activitats turístiques, sinó de les activitats culturals, concerts, obres de teatre, que al final tot fan que tingues ganes, no?, de vindre i de visitar Onda, de menjar a Onda i de comprar a Onda. I a través d'aquestes redes socials de Turistinfo Onda, també en el correu electrònic onda@turistinfo.net, poden, pues, preguntar sobre qualsevol visita i nosaltres l'informarem de les places lliures i de la reserva.
I si no, també podem fer, si volen fer-lo d'allò de la forma més tradicional, posar-se en contacte amb l'oficina de turisme al 964-602-855, és així, no?
Exacte.
Pues, teniente d'alcalde de l'àrea de turisme, Maria Baila, gràcies per haver-nos atès.
A vosaltres.
Volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría y escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para chururu churu, para chururu churururu, para chururu churu, para chururu churururu, para chururu churu, para chururu churururu, para chururu churu. Para chururu churu, para chururu churu, para chururu churu, para chururu churu, para chururu
churu.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
Ganes de viatjar? Ruta Castelló-Madrid. El món al teu abast. Vola des de Castelló via Madrid a 86 destinacions nacionals i internacionals com Nova York, París, Hong Kong, Galícia o les Illes Canàries. Viatjar és senzill. Aeroport de Castelló. Generalitat Valenciana. Tots a una veu.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer Crop Science y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Vila-real.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camí Bechi 10, Vila Real.
¿Pensando en viajar para perfeccionar un idioma? Welcome to Tech Idiomas. Años académicos o cursos para jóvenes, adultos y familias en el extranjero. Solo tienes que elegir idioma y destino. Canadá, Reino Unido, Irlanda. Con Tech Idiomas tu destino es hablar idiomas. ¡Bon voyage!
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mother Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mother Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Sabes qué? StudiTecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en StudiTecles.
Esta semana en Tiendas a Bordo, ahorra con nuestras ofertas en la segunda unidad.
Bogavante crudo a 8,75 euros. Surtido de pizzas al horno de piedra a 1,99 euros. Anillas a la romana a 1 euro.
A Bordo, 40 años ofreciendo servicio, surtido y calidad.
Tu coche se merece el mejor carburante y por eso en tu estación de servicio de BP de Villarreal te ofrecemos carburantes de primera calidad. Carburantes BP con tecnología Active limpian las impurezas del motor y te ofrecen más kilómetros. Y eso tu coche te lo agradecerá. Y recuerda que al venir a repostar, si lo deseas, te lo ponemos nosotros y premiamos tu fidelidad con la tarjeta de lavado para que laves tu coche gratis eligiendo nuestro lavado automático o lavado manual a presión. Estación de servicio BP Vehicles, en la entrada a Villarreal desde Castellón y Burriana, junto al Hospital de la Plana.
¿Te agradaria tocar la guitarra, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Mestre Goterris, centre autoritzat de música de grau professional, a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa d'Esmundina, a partir del 9 de juny, de 5 a 8. Vos comuniquem que ara també podeu inscriure-vos a qualsevol edat. Només cal tenir ganes. Vine i informa del nostre centre. T'esperem.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
I ara tenim al fil telefònic a Marc Candela, ell és coordinador d'Acció Cultural Estep. Molt bon dia, Marc. Ara crec que sentim. Marc, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Mire, ens posem en contacte amb vostès perquè vostès avui han estat a les Corts, no? I han presentat 23.000 signatures, no?
Sí.
I què demanen? Què reclamen?
Sí, mira, nosaltres vam estar... Bueno, bon dia a tots i a totes, primer que res. Bueno, vam presentar fa quasi un any, en juliol de 2022, una iniciativa legislativa popular per a que les Corts Valencians la tramiten una proposta de llei per a reduir les ràtios en l'ensenyament públic no universitari. Uh-huh. Que ara mateix pues, les tenim en 25 alumnes en infantil i primària, en 30 en secundària i 35 en batxillerat. Sí,
entenc que el que demanen és per a la pròxima, per al pròxim govern que s'ha de constituir, no?
Sí, bueno, en el moment que van presentar la ILP no sabíem que n'hi havia un canvi de govern, no? Perquè la van presentar sí. Fa quasi un any i evidentment no... Però sí, ara toca que el nou govern ha coincidit que el fi del termini per a presentar les signatures s'acaba demà mm-hmm. i per tant ha coincidit que n'hi ha un canvi de govern i ara evidentment és el nou govern el que ha de tramitar aquesta... El nou govern i els partits que estan ara en les Corts els que han de tramitar aquesta iniciativa i esperem que ho facin i que la tramiten i la discutisquen en les Corts i l'aproven finalment, no?
Mm-hmm. Vostès diuen que són més del doble de les rúbriques necessàries.
Sí, n'hi ha, segons la normativa que regula les iniciatives legislatives populars, el mínim de signatures que has de presentar són 10.000 i nosaltres hem presentat exactament 23.108 i és més del doble, efectivament, no? Vull dir, després de 8 mesos de recollir signatures, doncs hem arribat a aquesta quantitat i l'hem presentat avui mateix per a que ja el nou govern ho gestioni el tràmit.
Vostès parlen de reduir a 20 alumnes i com a molt a 25 en cas de batxiller.
Sí, perquè és el que estava dient, no? Vull dir, ara mateix les ràtios són 25 en infantil i primària, 30 en secundària i 35 en batxillerat. També són 30 en formació professional i són unes ràtios que, bueno, són, diguem-ne, unes ràtios que ja venien marcades així per lleis anteriors, lleis educatives anteriors, que després l'últim govern del PP el que va fer va ser pujar encara més aquestes ràtios, després el govern actual, ara parlem a nivell de l'Estat, ja les va aquesta normativa d'augment de ràtios la va derogar i tenim ara aquestes ràtios que acaba de descriure, no? I nosaltres considerem que ja en aquella època ja demanàvem la baixada de ràtios i després també cal dir que en els dos anys de la pandèmia sí que es van aplicar aquestes ràtios de 20 alumnes per aula i va ser una de les mesures més aplaudides pel professorat perquè això facilitava molt aquest treball més individualitzat que fins i tot la pròpia normativa educativa demana, no? d'atendre el més individualitzadament possible a l'alumnat i per tant després de la pandèmia s'ha recuperat la ràtio que he comentat abans. I per això nosaltres això és el que ens va animar a presentar aquesta iniciativa per a poder recuperar aquestes ràtios de la pandèmia, no? de 20 alumnes per aula, que és és una reivindicació històrica del sindicat de tenir unes ràtios més assequibles per a poder treballar millor amb el nostre alumnat, no? Que al final és en benefici d'ell, de l'alumnat. No? Vull dir, per tant, entenem que s'havia de presentar, s'havia de i ara s'ha de... Esperem que les Corts accepten ja les signatures i accepten la tramitació de la llei i que finalment s'aprove el curs que ve.
Parlaven també de que la proposta de la llei plantejada donava un termini de 3 anys per a que els centres educatius puguen adequar-se. Parlaríem de quant de temps? És a dir, si se té que constituir el nou govern?
Sí. No, ara clar, estem pendents d'aquesta situació que tenim ara, no? Que és que el nou govern, no només el govern, sinó perquè això és un tema de les Corts, per tant, són tots els partits que estan en les Corts, tots els diputats i diputades, són els que han de... Evidentment, la responsabilitat major la té el govern, perquè és el que més vots o el més diputats té, però els terminis estem parlant doncs, que segurament a partir de setembre, ja quan se constituïsca el nou govern. I, també ara mateix les signatures les han de validar la Junta Electoral, ha de validar que les signatures són correctes, bueno, però sempre que superem les 10.000 s'ha de dur a les Corts i les Corts ja tramitaran la llei, no? Però bueno, estem parlant de a partir de setembre com a molt pronte, no? Uh-huh. I a partir d'aquest moment sí que ens agradaria que es tramitara i que s'aprovara per a aplicar-se en el curs següent, en el curs 24-25. I hem donat un termini, efectivament, perquè entenem que n'hi ha centres que ja va passar en la pandèmia també, no? Que n'hi ha centres pues, que no, les seues instal·lacions no estan preparades per a assumir aquesta reducció de ràtios, per tant, un termini que considerem que en tres cursos, en tres anys, és suficient com per a que se facin totes les intervencions en les infraestructures necessàries per a poder atendre esta llei si finalment s'aprova, que esperem que sí.
I el Sindicat de Treballadors i Treballadores de l'Ensenyament del País Valencià, què pensa d'aixòs nous horaris que han tret i han fet públics la Generalitat per al pròxim curs?
Horaris o calendari?
Calendari,
perdó. Calendari, sí. Bé, nosaltres sí que estem, en principi estem d'acord en començar el curs l'11 de setembre, perquè sempre demanem a la conselleria un temps, uns dies, per a que el professorat puga acabar de preparar el curs, perquè s'ha de tenir en compte també que n'hi ha al voltant d'un 30% de la plantilla d'un centre que sol canviar cada any.
Sí.
Perquè entre el concurs de trasllats, les funcions de carrera que van canviant de centre cada any i el professorat interí que s'incorpora i que normalment també va canviant de centre cada any, pues hi ha una part de la plantilla que necessita un temps per a conèixer el centre, conèixer els companys i companyes, conèixer l'equip directiu, saber els grups que li correspon, intentar tenir la màxima informació possible per a preparar a partir del dia 11 pues la incorporació de l'alumnat i també estar al dia de tot, no? I això no es fa en un dia, necessita un temps.
Sí, i pel que fa a l'horari, que per això m'havia confundit, sí. N'hi ha col·legis que el que volen és un horari intensiu, acabar un poc antes, vostès què pensen davant d'això?
No, nosaltres ahir pensem que la decisió efectivament l'ha de prendre cada centre. Quin horari vol, si vol una jornada continuada, que és això, l'horari intensiu, o vol la jornada partida, que és l'altra alternativa, que és matí vesprada, com històricament ha hagut, no? Uh-huh. Cal dir també que com això ho decidís cada centre, la comunitat educativa de cada centre, no només el professorat,
sí.
Això cal dir que ara mateix més del 50% dels centres ja tenen aquesta jornada continuada perquè ho han acordat així en les votacions que se fan de tota la comunitat educativa. Per tant, jo pensem que és qui millor coneix les necessitats de l'alumnat, del centre, de les famílies, etc., són els centres mateixa, no? I per tant, és un procés democràtic i poc més a dir, vull dir que cada centre legisca el seu és el seu millor horari, no?
Sí, en este cas FAMPA estava preocupat per la conciliació familiar i per el rendiment dels alumnes.
Bueno, ahí cal dir també una cosa, que en quant a conciliació, o sigui, el centre tinga jornada partida o jornada contínua, el centre està obert en el mateix horari, des de les 9 del matí fins a les 5 de la vesprada, o 4 i mitja, segons. O sigui, sempre està obert el centre i l'alumnat es pot quedar. L'única diferència que n'hi ha entre la contínua i la partida és que es concentra l'activitat lectiva pel matí, per les vesprades se fan activitats extraescolars, que també qualsevol alumne pot quedar-se. Per tant, no entenc lo de la conciliació quan no obliguen no tiren a l'alumnat a les 2 de la vesprada del centre. Poden estar perfectament per la vesprada en el centre igualment. Vull dir, no hi ha cap problema en això. Quant al rendiment, no n'hi ha encara cap estudi que demostre que és millor la partida que la continuada. Vull dir, és que, mira, que hem estat pegant voltes nosaltres també, evidentment, i n'hi ha de tot, n'hi ha qui diu que sí, n'hi ha qui diu que no, però bueno, no n'hi ha un consens, diguem-ne, científic, per dir-ho així, que és millor un model o l'altre. Uh-huh. Tots tenen avantatges i inconvenients, això està clar, però al final el rendiment nosaltres no veiem que siga un model o altre determina el rendiment. Però bueno, això és un tema que està obert i que tenen treballant-lo, claro.
Pues Marc Candela, coordinador d'Acció Cultural, l'Estep, moltes gràcies
Acció
per haver-nos
sindical. Però, Acció Sindical, però bé, no passa res.
Perdó, Acció Sindical.
No, tranquil.
Gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Vinga, fins ara.
Adéu. Quiero bailar un slow y
también.
¿Te encanta la comida saludable y llena de sabor? Descubre el maravilloso mundo de City Poke. El poke es un plato tradicional hawaiano que combina pescado fresco, arroz, verduras y deliciosas salsas. En City Poke encontrarás una experiencia única y personalizada, totalmente libre de azúcares procesados y fritos. Y eso no es todo, sus salsas son 100% saludables y exclusivas. Así que, si buscas comer saludable sin sacrificar el sabor, no te pierdas la oportunidad de visitar City Poke. Encuéntranos en calle Pare Molina 5 o pídenos a domicilio.
¿Y tú? ¿Crees en las segundas oportunidades? Porque nosotros sí. Por eso en León Auto Castilla y Villarreal te la damos. Nuestros coches de ocasión te están esperando y a unos precios increíbles. Aprovechate de esta oportunidad y no la dejes escapar. ¡Corre que vuelan! Las segundas partes siempre fueron buenas. Nos encontrarás en Avenida Castilla y 75 Castellón y Avenida Francia 60 Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición. Desde materiales para la construcción de las marcas Keracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal Onda, kilómetro 5, Villarreal.
Great Little People llega a Villarreal, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades, con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre, llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Villarreal. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversidad. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar.
I avui divendres, en una mirada a la diversitat, anem a parlar sobre el trastorn bipolar. Ho fem amb la psicòloga de Xicaes, María José Jorge. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Nuria. ¿Qué tal?
Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? Explicar a nuestros oyentes qué es el trastorno bipolar.
Vale, el trastorno bipolar es una enfermedad psiquiátrica clasificada dentro de lo que son los trastornos del estado de ánimo o afectivos y principalmente lo que se dan son oscilaciones bruscas del estado de ánimo, de manera que se alternan fases con una euforia y una energía muy marcada con episodios de tristeza o lo que conocemos con episodios depresivos.
¿Cuáles son las características más importantes de este trastorno? ¿Cómo se detecta?
Bueno, lo principal es tener en cuenta que se trata de un trastorno orgánico, ¿vale? Que tiene una base biológica a nivel cerebral, debido a que el mecanismo que regula los estados de ánimo están afectados, ¿vale? Esos mecanismos, al estar afectados, pues bueno, nos hacen pensar que hay una base, hay una base orgánica y, por lo tanto, no estamos hablando de una característica de la personalidad o del carácter, ¿no? Es un trastorno con una base biológica, por lo tanto, pues ahí va a ser muy, muy importante el tratamiento a nivel farmacológico, porque va a ser esencial. ¿vale?
Pero es algo que aparece desde el nacimiento, es algo que aparece poquito a poco con el tiempo, ¿hay alguna franja de edad?
Normalmente suele debutar entre a la primera edad adulta, sobre los 18, entre los 18 y los 20 años. Eso no quiere decir que no se den casos más en una edad más infantil o incluso pues posteriores a la edad de los 50.
No es genético, imagino.
Como muchas enfermedades, es poligenético y acompañado de una serie de características ambientales que se van a encargar de un poco lo que es el inicio o el mantenimiento del trastorno. Pero sí, tiene un origen poligenético.
Uh-huh. Bueno, ¿cuáles son los síntomas para que se pueda detectar este trastorno bipolar?
Bueno, como hemos hablado, que hay una alternancia entre lo que son los episodios de euforia con los episodios de tristeza excesiva o episodios depresivos, habrán unos síntomas que nos harán pensar en esa fase depresiva, ¿vale? Y que pues van a cursar con una tristeza intensa, una apatía, una falta de energía, de vitalidad, una desesperanza, ¿vale? Incluso pues hacia lo que es una desgana por vivir y pues como consecuencia pues un riesgo de la conducta suicida. También pueden aparecer síntomas de baja autoestima o de angustia o de ideas de culpabilidad o pues, de autorreproches, ¿vale? Esos serían los síntomas de lo que sería el episodio depresivo, ¿vale?
¿Pero es un 50-50?
¿De episodios?
Sí.
No tienen por qué. De hecho, pues puede haber únicamente un episodio maníaco, ¿vale? O hipomaníaco. Y pues bueno, ya es suficiente para, ¿vale?
Los síntomas de la parte depresiva, pero ¿y de la otra parte?
Vale, en el episodio de euforia o lo que conocemos como episodios maníacos o de hipomanía, dependiendo de la intensidad de esos síntomas, pues nos vamos a encontrar una euforia, una energía desbordante, irritabilidad, una verborrea o pensamiento muy saltón de un tema a otro.
Positividad también.
Podemos encontrar dentro de lo que es el episodio maníaco, podemos encontrar ideas delirantes, ¿vale? Es en los casos en un poco que se ve más gravedad, ¿no? De lo que sería el trastorno. Y ahí sí que esas ideas delirantes pueden ser congruentes al estado de ánimo y, por lo tanto, haber ahí una ideas de grandiosidad o de, sí, o de omnipotencia, o ideas que, sin ser congruentes a ese estado de ánimo, pues son delirantes por ideas persecutorias, de vigilancia, sí, pues eso, de referencia.
¿Cuál es el detonante? ¿Cuáles son las causas por las que aparece? ¿Detonante o detonantes, no? Imagino.
Sí, como hemos dicho, tienen un origen poligenético, pero esas circunstancias ambientales que pueden ser responsables del inicio, del mantenimiento, pues se pueden manifestar de forma diferente. Algunos de esos factores precipitantes pues pueden ser una situación vital estresante, ¿vale? Algunos fármacos que se conocen que pueden desencadenarlos, alteraciones hormonales y después el consumo de cualquier tipo de droga, ¿vale? Ya. Eso serían un poco lo que serían los factores precipitantes. A nivel de mantenimiento, pues no te puedes encontrar con un mal cumplimiento o abandono de lo que sería el tratamiento. El consumo de drogas, una vez más, sería un factor de mantenimiento, un desequilibrio entre lo que sería el ciclo de actividad-descanso, sí, y el aislamiento social o abandono de actividades de ocio y tiempo libre, ¿vale? Esos serían un poco esos factores. Y sí que hay que tener en cuenta en el trastorno bipolar que por el tema del riesgo a recaídas, ¿vale? Que porque se pueden dar, como hemos dicho, un episodio de forma puntual, pero si de forma reiterativa se producen recaídas, va a ser muy importante que, además del tratamiento farmacológico que tome la persona que presenta el trastorno, sí, se le dé una serie de terapia de educación de lo que sería, tanto a él como a la familia o a su entorno, cuáles son esos síntomas que o señales que nos signos o señales que nos pueden hacer prever que puede haber una recaída. Y ahí sí que vamos a encontrar como señales de alarma, pues un aumento de gastos excesivo e innecesarios, un aumento de cualquier actividad productiva, de actividad física, una disminución de las horas de sueño, un aumento brusco del deseo sexual, que a veces pues bueno puede llevar a una conducta más promiscua, irritabilidad, fatiga, cansancio, ¿vale? O una expresión más acusada de lo que serían las emociones y los sentimientos de la persona.
¿Se puede hacer una vida normal con un trastorno bipolar?
Se puede hacer una vida normal, ¿vale? Muchas veces se piensa que es un tipo de trastorno que va a ser puntual o que se presenta de forma ocasional, y eso no es así, ¿vale? Es un trastorno crónico y por lo tanto va a requerir de unos cuidados y un tratamiento permanente a lo largo de toda la vida. Pero eso no quiere decir que se trate de un problema incontrolable ni de mal pronóstico, y de hecho pues bueno, cualquier persona muchas personas que presentan este tipo de trastorno pueden llevar perfectamente una vida totalmente funcional como la de cualquier otra persona que no presente el trastorno, tanto a nivel social como a nivel laboral. Eso no quiere decir que hayan personas que presenten una gravedad en sus síntomas y que, pues bueno, ahí haya un deterioro, pues como hemos dicho, cuando dentro de la fase maníaca, que sería pues a nivel de episodios de euforia con una sintomatología más acusada, pues que ahí con la presencia de ideas delirantes no sean conscientes de pues eso, de su enfermedad y de su necesidad de apoyo, y por lo tanto ahí sí que puede haber una gravedad que temporalmente puede impedir que de forma social o de forma laboral pues puedan tener un funcionamiento como el resto de cualquier otras personas. Ahí sí que
muy bien. Vale. Pues yo creo que nos ha quedado bastante claro y hemos conocido un poquito más sobre el trastorno bipolar. Muchísimas gracias, María José.
A vosotros, y en eso de eso se trata.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso con el color de la esperanza y del amor.
Una mirada a la diversitat. Espai patrocinat per Xicaes de la Fundació Caixa Rural Vila-real.
Mi mano voy a ver que algo puede suceder, y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta de repente.
La Menera t'ofereix una gran varietat de fruites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Vila-real.
Boncata és un gastrobar on podràs gaudir d'un bon sopar amb la teua parella i també celebrar amb els amics una victòria del Vila-real. Ens trobaràs a l'Avinguda Mediterrani número 8, Vila-real. Reserves al 964-83-83-02.
Con la seguridad de tu vehículo, no te la juegues. Talleres Ernesto te ofrecen sus instalaciones de la Avenida Francia 2, la confianza y la experiencia de sus profesionales. Talleres Ernesto pone a tu disposición servicios generales del automóvil, con la máxima calidad y los mejores precios. Talleres Ernesto, Avenida Francia 2 de Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas?
Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Hay cosas que nunca cambian, como el calor en agosto, la lluvia en abril, o como los beneficios que ofrece Kia Seminuevos certificados en la compra de tu vehículo seminuevo. 7 años de garantía desde matriculación, financiación especial con Kia Finance, garantía de cambio y muchos beneficios más. ¡Que no te lo cuenten! Descúbrelos todos en tu concesionario oficial Kia Seminuevos certificados más cercano.
Ven a Automoción Cano, concesionario oficial Kia en la provincia de Castellón, o visítanos en kia.com.
¿Tienes problemas con la climatización de tu vivienda? La solución es fácil. En Bigma del Arbo encontrarás un amplio surtido de ventanas de PVC a medida, puertas de paso, con facilidades de financiación hasta 24 meses sin intereses. La climatización de tu vivienda bajo control en Bigma del Arbo, Avenida Pío 1255 de Villarreal.
La Moderna, café, tapes y copes. Ven a disfrutar de los mejores desayunos y cafés. También puedes degustar sus bocadillos fríos, así como pasar un rato agradable con amigos en nuestros tardeos. Te ofrecemos montaditos con cerveza y todos los martes, promoción, 2 cervezas y una tapa a elegir. La Moderna, café, tapes y copes. Abierto de lunes a domingo. Nos encontrarás en calle Perejil, número 1 de Villarreal.
Porque me gusta sentir, disfrutar y vivir, elijo Progresivos Barilux. Porque no todos los progresivos son iguales, elijo Barilux. Pregúntanos por el segundo par de lentes Progresivas Barilux de regalo.
Óptica Villarreal, Dr. Font 17. Óptica Barilux, especialista en Villarreal.
Si fuera especial, si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas en...
Miren, y una curiositat boníssima, eh? El comentari de text de l'examen de Castella que ha hagut de desgranar els alumnes en les proves de selectivitat a Castelló ha tingut com a protagonista, escolten bé, a Ana Obregón. Uh-huh. Ana Obregón i la gestació subrogada. Ha portat tela, aquest assumpte. Ha sigut un dels més polèmics en les últimes setmanes. Bueno, pues, els alumnes han tingut que desgranar un text sobre Ana Obregón i la gestació subrogada. Arribava a les 2 del migdia, entre els meus companys ja, a contar-los més cosetes. Fins demà a les 12.
Y así pasan los días de lunes a viernes como las golondrinas del poema de Beck. Estación a estación, enfrente tú y yo, va y viene el silencio.